per les seves opinions polítiques. De fet, aquesta 76a edició del festival està marcada pel conflicte al Pròxim Orient i el paper polític del cinema en referències i crítiques durant la gala a l'organització i especialment al jurat per no posicionar-se sobre la situació a la Franja de Gaza enmig de denúncies de censura. És tot. Més notícies al butlletí de les 11. Continua La Gran Vida.
Més informació a ib3notícies.com. TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
A TV3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Juan Mimas.
Deu i cinc minuts, encetem aquesta segona hora de programa 22 de febrer 2026, programa número 50, vos han dit a les 9 des de matí, i és que és un número redó, número guapo, 50 programes de La Gran Vida, de la nova temporada que se va encetar en el mes de setembre de l'any passat. Nosaltres continuem, vos hem comentat que en el Comodú sempre sortim en el carrer, m'agrada fer-vos preguntes, si me veus amb un micro, contestau, responeu, i no fos perquè m'encanta xerrar amb vosaltres i a vosaltres jo sé que us agrada també participar. Quina és la pregunta que han fet aquesta setmana? I de vos han demanat a veure si sou papàs, si sou mamàs i si no ho sou, si voleu tenir fills i quines dificultats vos trobeu a l'hora de triar i decidir-vos per tenir un fill. I és que ha baixat la natalitat a les Illes Balears, en aquesta comunitat autònoma, un 2,6% respecte de l'any 2024, a comparació amb l'any 2025. Són dades que reflecteixen que a la gent cada vegada li costa més tenir fills. I jo he sortit en el carrer per fer-vos aquestes preguntes.
Còmodos. Juan Mimas surt de la ràdio per xerrar amb la gent. Què ens preocupa? Què ens fa riure? Inquietuds amb un toc d'humor per saber com respira el carrer.
Bueno, pues un poc, ara mateix jo crec que disfrutar un poc més, fer viatges, estar més a la feina, i bueno, al final també el lloguer i al final també tenir un fill, no crec que sigui massa compatible ara mateix, un poc per la gent de la nostra edat, a lo millor.
Tot és més car, i jo crec que prioritats també, prioritzar amb estabilitat laboral, o millor aconseguir metes a nivell professional, no ho sé.
Els nostres pares tenien fills, no?, sense problemes, siguent molt joves. Ara s'ha convertit en un esport de risc, que jo comentava ara.
No sé si esport de risc o no, però és veritat que potser hi havia una figura materna que quedava a casa, no feia feina, i el que duia el sou a casa era... I ara no. I ara potser el més complicat és el fet de... per te... Sí.
Condicionar la teva vida a un infant, no?
Mm. Ah, bueno.
No. Sí, 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 un poc el mateix, també. En el final, la situació fa uns anys era diferent el que és ara, i ara, pues, això, el que diu ell un poc, en el final, tots dos estan fora de casa, és més difícil compaginar la feina amb un fill, els horaris, en el nostre cas són turnos molt de rotatius i de quasi tot el dia fent feina.
I ara que no vivim aquí, som d'aquí però no vivim aquí, sí. Per tant, potser tu pots tenir ajuda de padrins o això, pues, dificulta una mica plantejar-se de tenir fills.
Entenc que sou parella, no sou germans.
Sí, sí. No,
parella,
som parella, sí.
Moltes gràcies a tots dos.
Gràcies.
Que vagi bé. Adéu. Bon dia, com estàu? Com va? Com va això? Són fresques, eh? Ara fa dos dies que fa un vent ben fresc.
Sí, sí, i tant.
Estem xerrant de natalitat. Jo ja sé que vosaltres no tindreu fills, però ja els heu tingut.
Però tenim nets.
Teniu nets.
Ja.
D'acord. Encara n'hi haurà més de nets? Encara tindreu més nets? O ja s'ha acabat?
Ja per mi s'ha acabat, eh?
Sí, perquè ja són el lloc que tenen la carrera acabada.
D'acord.
Llavors, si seran 20 nets, si acas.
Bueno, idò, vos agradaria ser repredins?
Sí, per què no?
Perquè no, això vol dir que tenim salut, també.
Sí, tenim salut, sí. Oh.
Els hi volia demanar, de què depèn que els vostres fills hagin tingut més fills, manco fills, perquè la situació econòmica ara és un poc complicada i la gent aquí a Balears té menys fills que fa menys bebès que fa l'any passat, per exemple.
No, el nostre cas no, no. Això no té res que veure.
Heu tingut els fills que va aerobola i el vostre... Sí?
Ells també han fet el mateix.
També han fet el mateix?
Sí.
No han tingut problemes de dir, no, és que hem de pagar un lloguer, hem de pagar habitatge, hem de pagar...
Però sí, quan estudien, fins que han acabat els estudis, no se poden casar ni 21 ni 22 anys, ja són 28 cap als 30.
Vosaltres ja teniu els vostres fills ben arreglats, no?
Sí, 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 sí.
Ja nets i tot.
Ara ja és problema, Deus. I nets que ja estan encaminats a formar... Sí, sí.
Per què penseu que hi ha molta gent que pensa en tenir un bebè? Hi ha molta gent que ja no vol ser ni mamà ni papà. Sí. Per què penseu que passa? Això està passant també, eh?
No ho sé, és una moda que hi ha els que estan assustats, vull dir.
I el problema, així com està la vida, el millor està tot sol que va acompanyat, perquè no saps, no és com antes. És molt difícil trobar una persona així com toca i formar un matrimoni.
Si he de muntar de tenir fills, més difícil.
Sí, sí, has de veure les estadístiques de divorcis i tot això.
Que... No, no, no. No estem acostumant nosaltres ni ells. Ja mantenen un i si no, cada un en su casa. Diuen, no pot ser.
I Déu a casa de tots.
Sí, sí, Déu.
Som molt bàsicos.
Molt bé, i doncs, vos deixo que fa una fretada aquí enmig.
Sí.
Gràcies, que tingueu un bon dia.
Igualment.
Gràcies.
Dentro de algunos años, en un futuro.
¿Crees que es muy caro tener hijos? ¿Es fácil tener hijos? ¿Es complicado? ¿Cómo lo es?
Bueno, no sé, sí, un poco sí, hay que estar bien económicamente, ¿no?, para poder tener un hijo. En todas partes del mundo igual, me parece, no solamente aquí.
Lo primero de todo es trobar una lota y ya después es el següent pas, sí.
¿Y el tema econòmic te preocupa o no te preocupa?
Sí, clar, clar que sí. Clar que sí, per als joves jo crec que sobretot la part de la vivenda és un factor clau. Molt, ens està afectant molt a nosaltres, sí.
Tu ets molt jove, a quina hora també, eh? Una hora i un dia, però quan te van tenir ton pare i ta mare? Quina edat tenien ells?
Tenien damunt 35 anys, més o manco.
35 anys?
Sí, sí, més o manco, sí.
Bé, tampoc no eren cap nins.
No, 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 ja, però jo crec que ara encara s'està fent una mica més tard, no?, això de tenir fills, no sé.
Tens, quina edat tens, perdona?
29.
29. Ja tens amics teus amb 29, 30 anys, en aquesta edat, que siguin papàs?
En el meu cas, no tants, perquè jo també he estat molt fora de Mallorca, no he estat internacional vivint, i els meus amics, la meva xarxa social, la gent que conec, és de, sempre estan una mica dispers i encara no han tingut tants fills. Qual que sí, però no tants. Encara no tenen fills, la majoria.
Ets d'una generació que tu, com molt bé deies, la gent se comença a plantejar, però a partir dels 35-40, no abans.
Exacte, exacte, exacte. Jo crec que és una mica aquesta situació, perquè els meus pares, jo em varen tindre amb 35 anys, una mica més tard, però perquè sóc el petit. La meva germana més adulta, ja sí que la varen tenir, jo crec, quan tenia uns 30 anys. La meva edat, quasi.
Els papàs i les mamàs tenen fills fins que surtes bo.
Exacte, exacte. El bo sempre jo. Sí.
Sempre. És que no som els primers, sempre ho deim.
Sí, sí, segur.
Moltes gràcies.
Gràcies, gràcies a
tu. Adéu. Gràcies.
Està complicada la vida.
La vida està complicada. Tens parella actualment?
No.
Que no fa falta tenir parella també per sa mamà?
Ho sé.
Està complicada perquè penses que encara no tens fills si és que en vols tenir.
No ho tinc clar. Però crec que la vida està complicada pel tema de la vivienda, el treball, i perquè ara la dona crec que té més independència i això és... I tenir un nins te quita temps. O sea, involucra molt de temps, millor dit.
A les Balears cada vegada són més gent, però ha baixat la natalitat del 2025 respecte al 2024. Trobes que no és casualitat que hi manquen coneixements a les Balears que fa un any?
En un any crec que és poc, no? És poc temps per a tindre en compte, no? Crec que, no sé. Però, bueno, sí que crec que té a veure amb el, no sé, nivell de vida, l'economia...
Si ara volguessis tenir un bebè, hauries d'arreglar moltes coses en poc temps?
Sí, moltes.
S'hauria de compondre molt?
Sí, 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 sí.
te genera ansietat, entens que hi ha gent que dius és que no sé com ho he de fer?
Sí. A mi no, eh? A mi no, perquè no tinc esta cosa de vol ser mare... No. Si no ho soc, no passa res. Ho tinc clar. Però sí que sé que hi ha molta gent que li genera molt estrès i ansietat perquè... Sí, ho vol, és algo que l'agradaria fer i que... Sí.
Del teu grup d'amigues, quantes no tenen fills?
Poques, crec que dues o tres.
Bueno, però n'hi ha, vull dir que... Sí. Estan en la mateixa situació que tu o elles directament no volen tenir fills?
Sí, més o manco. Més o manco és la mateixa situació, perquè com que prioritzen més la seva vida a nivell professional i la vivenda, tot això.
Hi ha molta gent que a partir dels 30, 35, 40 estudien una segona carrera, fins i tot, i prioritzen fer un canvi de sector dins la seva vida professional que no tenir fills, i a vegades no se pot tenir tot.
Sí, clar. És que jo penso que ara mateix, en el moment en el que estem, hi ha moltes oportunitats per a la dona que abans no hi havia. Aleshores, crec que podem decidir i crec que per això també, a part de la vivenda, l'economia, en fi, crec que és un poc de tot.
Arreglant primer una cosa i després ja arreglarem l'altra i ja veurem si ve i si no... Tampoc, no passaria res, seria un drama o no?
No, per a mi no. Per a mi no seria un drama. Per a la humanitat, a lo millor.
Però l'humanitat alerta, perquè si no, aquí això s'acaba i no queda ningú.
Per sort.
Bé, a més, l'economia. És molt difícil a dia d'avui i també tenir un pis. Jo crec que és el més important, primer, tenir un pis. I sense pis no has de tenir bebè. Jo crec que és així. I bé, jo estava mirant els alquilers i tal, i pues, són molt cars, la veritat que sí. Són molt cars.
Tenir un sostre, tenir ca vostra, no?, per tenir un fill. Tu penses igual?
Bé, sí, jo crec que la estabilitat econòmica i la estabilitat que tens amb la teva parella són dos pilars fonamentals que has de tenir en compte quan vols tenir un fill. Tu no pots donar-li una vida quan tu no tens la teva vida estable. Bé, crec que són els factors que han de tenir en compte per tenir un fill.
Estabilitat econòmica és imprescindible per tenir un bebè. O tindríeu també un bebè sense tenir parella, com a solteres?
Bé, sí, però seria més difícil. Jo crec que seria més difícil. Viure tu tota sola, jo crec que... Per jo, és impossible. Perquè, a més, si has de pagar també la casa, després el bebè i les necessitats i tal, jo crec que a dia d'avui no és sostenible.
En quina edat vos van tenir els vostres pares?
Jo me van tenir als 36 anys.
Bueno, bé. I quina edat tens actualment?
De 9 anys.
De 9 anys. I tu?
Jo me van tenir als 24 i, bé, jo ara tinc... No, als 26 anys i jo tinc 20 anys.
Vos van tenir joves. Vos he dit que la generació dels vostres papàs, hi ha molts que tenen els fills amb 35 30, o 40 anys, fins i tot. Els vostres papàs vos han explicat per què vos van tenir tan joves?
Sí, per aquesta mateixa raó. Perquè també... Lo primer que me van explicar és sobre la sostenibilitat. Que si tu no te pots mantenir a tu tot o tot a sol, no pots mantenir un altre. Mm. Llavors, pues, per aquesta raó, me van tenir tan tard.
Per l'economia, no. Por ganas, sí. 100%.
Vale.
Por ganas, sí. Pero por la economía, así como está, no se puede sostener. Se entiende, ¿eh?
Es complicado, ¿no?
Bueno, es inalcanzable si tienes un sueldo normal. O ganas más de 3.000 o no llegas.
Vale.
Básicamente.
¿Estás viviendo aquí, trabajando aquí en Mallorca?
Sí, hace 10 años.
Vale. Pues en Baleares ha descendido la natalidad un 2,6% del 2025 al 2024.
Okay.
¿Te extraña?
No. No, nada, la condición de vida del trabajo medio y del sueldo también medio. Claro, no puedes permitirte pensar a largo plazo, quiero tener dos o tres hijos, ¿cómo lo mantienes? Más casa y comida, que todo ha aumentado, incluso combustible. Así de sencillo. La regla está hecha, está muy clara.
Te pregunto a ti, no lo conoces de nada. No te preocupes. ¿A ti te gustaría tener hijos en el futuro?
Sí.
Sí.
Sí, me gustaría tenerlas.
¿No tienes hijos actualmente?
No tengo.
¿Y te gustaría tenerlos en Baleares o en Italia?
En Baleares.
¿En Baleares? ¿Vives aquí?
Sí. Sí, vivo aquí. Me gustaría tenerlo aquí, sí.
¿Para ti, de qué depende poder tener hijos?
Tener las condiciones adecuadas.
¿Serías madre soltera?
No.
¿Te gustaría que tuviera un padre, no?
Sí. Madre soltera, no. Me gustaría que tuviera un padre, sí.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Són les 10 i gairebé 20 minuts. Queda encara molta tela per tear aquí, a la Gran Vida. I vos hem de parlar de que, si parlant de nadons, clar, de qualque manera hem d'anar a l'hospital, no? I tot, per exemple, podem agafar un taxi. Mireu, el govern balear ha aprovat el nou reglament de taxi i VTC, una norma clau que arriba just en el moment en què s'aixeca la moratòria que mantenia congelades prop de 10.000 sol·licituds de llicència. Idò, l'executiu defensa que aquesta regulació permetrà frenar un possible allau de vehicles de lloguer amb conductor en un territori limitat com són les Illes Balears, establint criteris objectius vinculats a la congestió viària i a la qualitat de l'aire. Tot això perquè en un context de tensió entre el sector del taxi i les plataformes VTC i després de diverses sentències judicials que varen anul·lar mecanismes anteriors com la ràtio entre taxis i VTCs. I d'ara el govern assegura que disposa d'un marc jurídic sòlid per ordenar el sector. Volen parlar d'aquest tema amb en José Luis Mateo, conseller de Territori, Mobilitat i Habitatge, per analitzar quin és l'abast d'aquesta regulació i el futur model també de mobilitat a les Illes Balears. I és que el Consell de Govern ja ha aprovat el nou reglament de taxi i VTC. José Luis Mateo, molt bon dia. Què tal?
Hola, molt bon dia. Gràcies per ser convidada.
Gràcies per ser-hi amb nosaltres aquí a la Gran Vida. Quin és el principal canvi que introdueix aquesta norma, aquest marc jurídic per el qual s'ha apostat?
Sí, bueno, para empezar, reconocer que estamos ante el primer decreto en nuestras islas que regula esta actividad. O sea, es verdad que contábamos con una ley, con la ley 4/2014, es decir, de hace 12 años esta ley, y esta ley requería de un desarrollo reglamentario. Es decir, la ley fija unos principios básicos y a partir de ahí es verdad que el Ejecutivo lo que tiene que hacer es terminar de regular los detalles de esa norma, ¿no? Pues bien, llevábamos 12 años sin ese decreto. Se ha aprobado este decreto y con este decreto lo que hacemos es sentar las bases esenciales, que lo que quieren y lo que buscan es simplemente ordenar el sector. Es decir, poner unos criterios, como tú muy bien has señalado nada más empezar, una serie de criterios objetivos, una serie de normas muy claras para el establecimiento y la posibilidad de otorgar tanto licencias de taxi como nuevas autorizaciones de VTC, y luego a partir de ahí también el propio funcionamiento de todo el sistema, es decir, las condiciones en las que debe prestarse el servicio de taxi, las condiciones en las que debe prestarse el servicio de VTC, las condiciones de los coches, los requisitos de los conductores, es decir, en definitiva lo que viene a hacer es a detallar todo aquello que la ley ya desde el 2014 pedía que se hiciera, ¿no? Entonces, al fin contaremos con los elementos básicos para aportar, insisto, para nosotros lo más importante, máxima seguridad jurídica y, sobre todo, que redunde en beneficio de los ciudadanos de Baleares.
Que és una mica la idea clau, no? Sobretot que els balears tinguem aquesta alternativa, però dins un ordre. El reglament condiciona les noves autoritzacions a criteris de congestió viària i qualitat de l'aire. Com es concretaran aquests límits a la pràctica, també, en aquestes qüestions?
Sí, sí, está claro que teníamos que establecer criterios, porque el problema que había habido hasta ahora es que los criterios que se establecían para poner sobre la mesa la posible denegación de autorizaciones o de licencias no eran lo suficientemente objetivos o no estaban lo suficientemente bien fundamentados. Mm. Entonces, claro, esto lo que hace es quita seguridad jurídica y luego, lógicamente, pues las sentencias judiciales ponían los puntos sobre las íes y, en definitiva, nos decían que es cierto que se pueden establecer límites, porque de verdad que tanto las sentencias a nivel en el ámbito nacional como a nivel europeo establecían que se pueden establecer límites, pero esos límites tienen que ser de acuerdo con el interés general y debidamente fundamentados. Y aquí nosotros eso, lo que determinamos es que el punto de partida es muy claro. Es muy claro. Somos unas islas, un espacio limitado. El hecho insular se pone sobre la mesa y hay que tenerlo muy en cuenta. Un territorio limitado, un territorio digno de protección y un territorio que en la actualidad está congestionado. Esta congestión, igual que la calidad del aire, hemos establecido en el propio decreto tanto aspectos técnicos concretos del tema de la calidad del aire, así como que luego en cada ámbito territorial los organismos contarán con la información, con informes en los que se constatará esa situación de congestión teniendo en cuenta determinados periodos temporales. A partir de ahí, todos sabemos la situación en la que nos encontramos en Islas Baleares y todos sabemos que no podemos, eso por supuestísimo, no podemos para empezar admitir ni mucho menos contemplar la posibilidad de dar salida a esas 10.000 autorizaciones, vamos, ni siquiera un número que se le pueda acercar, porque, insistimos, o sea, como territorio limitado que somos, no nos lo podemos permitir.
Això vol dir que si se superen determinats nivells de congestió o contaminació, es podran uh-huh. denegar llicències. I vol dir que a lo millor podria haver municipis o illes on no s'autoritzi cap nova VTC?
Pues podría darse esta circunstancia perfectamente, atendiendo, insistimos, a los criterios que vienen establecidos en el propio decreto, las condiciones que también vienen establecidas en el propio decreto, las competencias que vienen atribuidas tanto en la concesión en el ámbito municipal como al ámbito de los consejos insulares y en el ámbito concreto de Mallorca, que tenemos las competencias también al gobierno de las Islas Baleares, y a partir de ahí pues podría darse perfectamente esa circunstancia, insistimos, atendiendo a los criterios objetivos que se establecen en el decreto. Que eso es lo que queríamos, sobre todo, que quedara muy claro. Que no, porque en otras ocasiones, como bien recordaréis, pues por ejemplo, los tribunales rechazaron el criterio de los 30 minutos, por ejemplo, de espera de una autorización de VTC, ¿no? Al prestar servicio. Insistimos, en esa sentencia se decía, se pueden establecer limitaciones, pero tienen que estar fundamentadas. ¿Por qué 30 minutos y no 15 o no 40? Claro, ahí está el problema. Si no se establecen criterios claros y objetivos, entonces es cuando uno u otro sector efectivamente pueden acudir a los tribunales en defensa de sus derechos, como no puede ser de otra manera además. Entonces, en ese sentido, lo que queremos es ordenar, dar tranquilidad a ambos sectores, porque también nos gustaría que quedara muy claro que desde el gobierno lo que pretendemos es ordenar un sector en su conjunto, y no queremos enfrentar sectores, sino que, en última instancia, lo que buscamos es el beneficio de nuestros ciudadanos. Nada más.
Estan parlant amb en José Luis Mateo Hernández, conseller de Mobilitat. Li volia demanar, els VTC hauran d'operar a l'illa on tinguin domiciliat el vehicle, entenc. Com es controlarà que no es produeixin desplaçaments irregulars entre illes, per exemple?
Sí, esto es correcto y es así. De hecho, ya se estableció en la ley, se dio un periodo de tiempo en el que podían seguir circulando y podían seguir desarrollando esta actividad en otras islas, pero a partir de ahora, ya con este decreto, ya sabiendo que en la ley, en la modificación que se produjo en el 2024 en el Parlamento de las Islas Baleares, se introdujo esta posibilidad, ya saben que ahora tienen un periodo muy breve en el que ya tienen que elegir. Se tiene que elegir la isla en el que domicilíen su autorización, y en esa isla donde tengan fijada la autorización es en la única que podrán prestar servicios. A partir de ahí, también, ya no solo se apuntaba en la ley, sino que ahora en el decreto también vamos a incentivar y sobre todo pues a tratar de acentuar todo lo que tiene que ver con inspección y sanción. Mm-hmm. De hecho, también se está trabajando, y aquí decir que desde el gobierno, pero también se sabe que hay una ley en el Parlamento, una ley, la de proyectos estratégicos, en la que presumiblemente pueden introducirse algunas mociones que vayan precisamente además en esta línea de reforzar también vía ley todo lo que se refiere a sanciones e inspección, porque lógicamente, como tú muy bien señalas, una vez en la ley o en el decreto se señala que no se puede prestar servicio fuera de la isla donde está la autorización, hay que realizar un efectivo control de que eso se lleva a cabo. Y ahí, lógicamente, también, además, por vía de las propias aplicaciones, que ya son un buen medio de prueba, y al margen por las inspecciones que puedan realizar en cada ámbito territorial, pues el control, desde luego, se va a llevar a cabo como sin contemplaciones y dentro de los márgenes de la ley y el decreto.
Una manera de protegir l'espai propi del taxi és, per exemple, ja que parlant de reforços, no? És reforçar l'obligació d'aquesta contractació prèvia dels VTC i que delimita la captació al carrer, amb aquest control de que prèviament tu has de poder dir on aniràs.
Sí, correcto. Además, precisamente en el decreto, concretamente en su artículo 60, se habla de esa prestación y de las condiciones de la prestación de servicios de VTC y se insiste en que no pueden en ningún caso, circular por las vías públicas en búsqueda de usuarios, ni tampoco propiciar lo que es la propia captación, ni permanecer estacionados en zonas que puedan considerarse como de alto flujo de personas para poder captarlas. O sea, en ese sentido, además, el propio decreto, como decimos, como está para desarrollar la ley, precisamente en este decreto se desarrollan aquellos supuestos que no quedan prohibidos, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando el VTC se desplaza, cuando ha recibido el servicio, el VTC se desplaza a recoger a la persona usuaria ahí, por supuesto que puede circular, ¿no? Luego, la perspectiva del servicio que ha contratado, por supuesto que sí. O cuando retorna hacia su base después de haber prestado un servicio. O cuando, por ejemplo, tiene que ir finaliza la jornada de trabajo. O sea, hay supuestos que el propio decreto delimita de forma taxativa y muy clara, además, insisto, taxativa y muy clara, para que quede meridianamente claro, pues eso, que circular, porque o va a prestar el servicio o viene de prestarlo o lo está prestando, y aquellos otros casos en los que, lógicamente, puede ser también sujeto de inspección y sancionado.
Pel que fa al taxi, s'estan fomentant règims especials de prestació conjunta entre municipis. Pot ser aquesta una solució per reforçar el servei en temporada alta?
Bueno, desde luego este es uno de los objetivos para nosotros que ya se trabajó y precisamente se introdujo en esta modificación que se llevó a cabo en el año 2024 por medio de ley en el Parlament de les Illes Balears. La intención es que con esta área de prestación conjunta, primero, aquellos, si lográramos un área de prestación conjunta en todas las islas, por una parte en la isla de Mallorca, de Menorca, de Ibiza, Formentera ya la tiene, en este caso, sin duda alguna, primero, mejoraría el servicio para nuestros ciudadanos, que para nosotros es lo más importante. Luego, en definitiva, también mejoraría la prestación de servicios y se pondría más orden dentro del propio servicio. Serían claras para todos y cada uno de los taxis de todas y cada una de nuestras islas. Y luego, en cuanto a la prestación, insistimos, se darían circunstancias que ahora pues no son de recibo, como la vuelta de vacío de un taxi cuando llega a un determinado destino y viene de un municipio hacia el otro. Bueno, esto creo que debe llegar a su fin, porque en última instancia debemos velar por la mejor prestación de servicio al ciudadano, y es cierto que el servicio del taxi como servicio público merece una especial protección, y eso es así, pero por otra parte también tenemos que mejorar la competitividad de ese servicio. Y de hecho, tanto en la ley del 24, en esa modificación, como en el decreto, seguimos. Es un servicio que debe hacerse cada vez más competitivo, es un servicio que debe prestarse en todas las islas, y la área de prestación no es más que un argumento más, una herramienta más para poder ofrecer un mejor servicio para los ciudadanos.
Una darrera qüestió, i sobretot perquè la gent, els ciutadans, tinguin clar que aquí està una mica la qüestió, no? En un territori limitat com Balears, el criteri que ha de prevaleixer és la llibertat de mercat o la capacitat real de càrrega de territori. Aquest equilibri, no?, seria la part més complicada.
Perfecto, no lo has podido definir mejor, porque es eso exactamente lo que buscamos con ese decreto. Por una parte, defendemos es que no solo defendemos, sino que tenemos que proteger la libertad de empresa en una economía de mercado como la que vivimos. Eso es así. O sea, que haya familias y que siga existiendo la posibilidad de que pequeñas empresas o autónomos puedan ganarse la vida prestando esta actividad y prestando estos servicios y haciendo mejor a nuestra comunidad autónoma prestando estos servicios. Ahora bien, es cierto, y debemos reconocer, que tenemos que tener en cuenta la protección de nuestro territorio, la protección de nuestras islas. Tenemos que tener en cuenta que, además, estamos siguiendo una línea que no es una línea nueva. No es algo que de repente nosotros hayamos querido pensar para poner unos límites. No, en absoluto. Si ya, de hecho, nuestra propia presidenta, ya hace más de un año, en el propio Parlamento de las Islas Baleares, hablamos ya de forma regular de contención. Hablamos de que debemos proteger el territorio. Hablamos en cada una de las islas de poder limitar la entrada de vehículos en nuestras islas. Por lo tanto, en la línea que vamos llevando, en la línea de este gobierno de protección de nuestro territorio, en la línea además de proteger a nuestros ciudadanos, en la línea además, podríamos también hablar de temas de vivienda, y bien lo sabéis, ¿no? Lo que pues todas estas circunstancias nos llevan a buscar ese equilibrio que tú muy bien has comentado, efectivamente, es entre la libertad de empresa que debe protegerse y que debe potenciarse siempre, pero también el equilibrio de que estamos en el delicado equilibrio de que estamos en un territorio, insisto, digno de protección y que hay y limitado. Entonces, eso nos insta a todos a ejercer esa responsabilidad de fijar criterios objetivos sobre los cuales poder limitar esa libertad de empresa.
José Luis Mateo, conseller de Territori, Mobilitat i Habitatge, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros en La Gran Vida.
Nada, gracias a vosotros, de verdad, un placer.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias. Adiós, gracias. Siempre dabas que hablar y te quedaba bien. Y ahora quieres saber qué es lo que va a hacer de ti. Haciéndote daño, buscando lo que no existe. Te pierdes, no te resistes. Te pones la ropa en silencio. Me dices que no puedes quedarte mientras te mueres por dentro y te engañas. Coges un taxi en el centro y quieres que te acabará, no durará para siempre, entre el deseo y el dolor. Sigues haciéndote daño, buscando lo que no existe. Te pierdes, no te resistes, te pones la ropa en silencio. Me dices que no puedes quedar. Te mueres por dentro y te engañas. Coges un taxi en el centro y quieres que te lleve tan lejos como el arrepentimiento consigue. Se aparece en el cielo tu estrella, la persigue.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és participació. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Destinam més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Cream 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Vetllam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca. El 1 de març és el dia de les Illes Balears i també l'aniversari d'IB3. i ho celebram amb convidats ben especials i actuacions musicals en directe. Més de 30 hores cara al públic amb les emissions d'Esports 3 en Joc, Tèntol, La Gran Vida, No Venim amb Manual, Òrbita 3, Amb Olivetes, Vida Saludable i el concert d'aniversari d'IB3 Ràdio amb Animals Marins i Random Risk. Del divendres 27 de febrer al dilluns 2 de març, vine a veure la ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IB3 Ràdio amb tu. La Gran Vida. Una passejada per Mallorca amb Raül Valls.
Idò, mirau, jo aquesta secció m'agrada molt. Amb en Raül Valls ja sabeu que tenim... aprofitem en Raül perquè faci una passejada per Mallorca i en aquesta secció volem saber què passa pel món, què passa a les Illes Balears, què passa a diferents pobles. Ara resulta que en Raül Valls s'ha anat a un concurs d'hamburgueses i resulta que se fan hamburgueses amb pa d'ensaïmada. Sí. Amb pa d'ensaïmada se pot fer una hamburguesa. Mos ho conta en Raül Valls.
Bon dia, Joan Mí. Idò, sí, avui ens han desplaçat exactament fins a un castell. Sí, però no xerrarem de castells i, com bé deieu vosaltres, xerrarem d'hamburgueses. No és un castell qualsevol. Som, concretament, no sé, hem de dir Calvià, però a la gent d'Escat d'allà s'enfadarà si deim Calvià. Per tant, bé, som en el castell d'aquí d'Escat d'allà. Ara sabreu exactament a on i... qui mos acompanya, perquè, com vosaltres deieu, xerram d'hamburgueses i del concurs nacional d'hamburgueses. I com mos presentam els mallorquins o els balears en aquest concurs? I amb una hamburguesa que, com bé deieu, hi té ensaïmada, sí, amb ensaïmada. Ara mos ho explicaran perquè per això hem vengut fins aquí. Estem amb en Jordi Cantó, que és estrella Michelin, xef. Conta-mos on som.
Què tal, com va, com esteu? Bueno, el primer de tot, moltes gràcies per venir, que estem un poquet en fora, però crec que al final val la pena, no? Però on som? Som una possessió, que és el castell Sant Claret, una possessió que data del 1400, que se diu aviat, i és una possessió que pues, ja des dels seus inicis se dedicava, pues, era autosuficient, no? A nivell agricultura, a nivell ramaderia, i que nosaltres a dia d'avui... des de l'any 2013 la vàrem reconvertir en un hotel, vàrem començar fent 31-32 habitacions, la qual ara ja han renovat i en duim 42, i des de fa 3-4 anyets tornàvem un poquet a enganxar aquesta filosofia d'autosuficiència, no? Teníem el nostre hort, li donàvem màxima prioritat en el producte local, bueno, etcètera, etcètera, no? I un poquet la idea de lo que és la meva cuina i tots els meus conceptes és molt arrelada, no? A Mallorca i a la cultura balear, no?
Bueno, hem de dir, que vos ho dic, som un castell, però direu, bueno, però estàs amb un xef d'estrella Michelin. Sí, un xef d'estrella Michelin, però que també... durà, a través de Raimundo Burger, durà l'ensaïmada mallorquina com si fos una hamburguesa. Men, conta-mos, perquè jo avui ho intentava explicar a la redacció i em deia, però men, Raül, això hem d'anar a aclarir-ho. Conta-mos, com participarà Balears, o en aquest cas Mallorca, en aquest concurs nacional d'hamburgueses?
Bueno, pues res, hem fet una hamburguesa que identifica molt Mallorca, no? És a dir, al final el que hem fet és hem agafat un producte molt nostre, com seria l'ensaïmada, i simplement hem fet una ensaïmada corrent. Sí que és vera que l'hem cuinada dins un motlle rodó. Això ens ha donat pues, que sigui un poquet més compacte i que ens pugui servir com si fos un pa d'hamburguesa. No? Avui en dia fan pans amb coques de patata, fan pans amb brioix, amb un pa d'hamburguesa més clàssic... És a dir, se fan virgueries i bueno, hem dit, bueno, pues, nosaltres també podem potenciar un poc el nostre i fer un pa d'ensaïmada. I de dins que li posam? Pues, una carn nostra per excel·lència seria la carn d'esport negre mallorquí. Entonces, en aquest cas, el que hem fet és... hem fet una mescla de porc negre mallorquí i li hem ficat morduix, ai i preu de bord. Nosaltres hem fet una mescla inspirada un poquet amb unes pilotes, no? Amb unes pilotes de cuina mallorquina, no? A part, el que li hem fet és també hem introduït un producte molt nostre, molt característic, que són els ubercocs de Porreres. Amb aquests ubercocs de Porreres hem fet una salsa, hem fet una, com una melassa, i li hem donat un puntet de com si fos una salsa barbacoa. Hem mesclat en diferents salses clàssiques, de HP, Perrins, Tabasco, hem fet una proporció i hem tret una barbacoa nostra, no? I, bueno, i bàsicament és això, no? Després té un poquet de bacon, un poquet de producte més extern a lo que és la nostra cultura, però que també és benvingut dins una hamburguesa, no? Per tant, crec que al final lliguen d'una manera bastant apropiada i tothom que la prova està molt content. Jo espero que vagi bé l'assumpte.
Bueno, jo espero que sí, però clar, ara mos has de contar, ara que sabem com és aquesta hamburguesa, mos has de contar com t'enganxen per fer o participar amb aquesta producte, que clar, has hagut de posar en marxa, has hagut de pensar, posar-ho, tastar-ho, i finalment dir, vingui, doncs, aquesta serà la hamburguesa en la que nosaltres participarem en el campionat nacional. Tu no havies participat mai en aquest campionat, no?
Bueno, jo no, jo al final no tenc res a veure amb el món de les hamburgueses. Al final és la meva forma formació ha anat cap a una altra banda i per tant, estic completament fora. Sí que és vera que tinc un molt bon amic, que és Antoni Oliver, que és propietari de Raimundo, i juntament amb ell, pues, ja l'any passat varen decidir fer una petita col·laboració, aprofitant un poquet del boom, d'Estrella Michelin i d'un poquet de xef mediàtic en què mos estic convertint ara, no? Que per això amb Estrella del Rock, no? que ni prou faria, i al final som faners com qualsevol altre. Però sí que és vera que, bueno, que un aprofita, no?, aquesta moda i pues, fem col·laboracions, i entre d'elles pues, amb Raimundo. L'any passat ja la varen treure com una hamburguesa del mes, que va ser un èxit total, i enguany en Toni m'ha dit, ei, crec que m'ho han presentat un parell de pizza en el concurs, m'ha demanat en les idees clares, crec que enguany, si t'animes i te vols presentar amb nosaltres, pues res, al final vam tornar a fer una segona col·laboració i ha entrat aquesta segona encimada millorada, perquè la primera sí que és veritat que tenia quatre errors, sobretot amb el pa que se desmuntava un poquet, no el trobàvem massa bé el punt, ara sí que és veritat que ho hem fet bé. He de dir que el pa
s'encimada
està feta per en Lluís Pérez.
Lluís Pérez. Bueno, també, és que, clar, és que ha de ser bo de precís.
Home, al final m'ho han ajuntat un poc, no? És que m'agrada fer les coses ben fetes i hem fet aquesta història, no?
Bueno, idò, ja ho sabeu, eh? És a dir, clar, és que aquí Miquel Àngel Duomi s'ajunten varis punts que jo crec, no ho sé, però jo crec que mos ajudaran a arribar en aquest pòdium i, escolta, per què no guanyar la millor hamburguesa d'Espanya. Però, clar, diu, en Lluís Pérez ha fet aquest pa d'hamburguesa, però fet amb ensaïmades, amb un maldo. Tu mos has preparat tot el que ets idea, però no només és això, també avui en dia la imatge és important i la presentació també no falla. Jo el que he vist és espectacular perquè és com una mini catxa d'ensaïmada, no?
Sí, bueno, al final no hem inventat res. És a dir, les catxes d'ensaïmada que duen tota la vida en el mercat, és a dir, al final hem dit, bueno, pues catxes d'ensaïmada que duen 100 anys fent-se aquí a Mallorca de cartó, hem agafat una encimada, una catxeta i l'han serografiada, no? Al final hem posat un poquet d'estema. Llavors, clar, fa un poquet el take-away, no? Que és de l'encimada que t'endú de l'aeroport o de tal, no? Tenc molt de companyeros que inclús en els seus restaurants també tenen un concepte per escut i nosaltres pues, ho hem aplicat un poquet en el món de ses hamburgueses.
Bueno, ja ho veus. És a dir, ara, escolta, perquè ara t'he dit una cosa, si ara guanyàssiu, anem a pensar en que guanyeu aquest premi nacional, clar, l'hamburgueseria Raimundo hauran de fer-la sempre, menjar la gent s'endurà de viatge.
Bueno, jo crec que no sé si això seria inclús un error, jo crec que al final s'acert o està en que no està sempre, no? És a dir, que si és un poquet un producte un punt especial, l'any passat va sortir durant també un meset, un guany torna a sortir aquest meset, jo crec que lo guapo és acabar el concurs, veurem què passa i ja veurem si fem una nova versió un poc més estendida o esperam un... Però bueno, jo crec que al final amb fer esperar, no?, un poquet, amb donar aquest que no sigui algo rutinari, està un poc sàxit també de ser hamburguesa.
És a dir, la qüestió, el que mos vols dir és que l'hem de tastar ara perquè llavors no sabem què passarà.
Tal qual, l'heu de tastar ara i votar, sobretot.
Votar, apunta-ho-lo. Joan, i tu, explica-li llavors a Miquel Àngel, perquè a Miquel Àngel tindrà problemes després, si ha de votar, llavors no anirà bé, perquè tot això digital no li va bé. Però lo important, i lo que segur que anirà bé, és que per votar, sí o sí, s'ha de tastar l'hamburguesa. És a dir, tu no pots votar perquè el mallorquí anirà a votar amb aquesta i així guanyarà. No, perquè clar, jo que sé, el madrilen, que són 7 vegades nosaltres, tindríem més avantatge. Per tant, no, l'has d'anar i l'has de tastar, no? És a dir, has d'anar al restaurant, en aquest cas, a l'hamburgueseria, a tastar-ho.
Correcte, per hamburguesa venuda se reparteix una targeta amb un QR, amb un codi. Entonces, es comença el que ha agafat l'hamburguesa i l'ha provada, se fica en el QR, posa un poquet els seus datos, que crec que has de posar mail i nom i llinatges, i a partir d'aquí l'hamburguesa, és a dir, fas un vot per l'hamburguesa.
És a dir, que no hi ha ni trampa ni cartó. Aquí la qüestió és, has d'anar allà, l'has de tastar, i si la tastes, te donen el QR per poder votar.
I te'n pot votar bé o malament. És a dir, si no t'ha agradat, també pot dir, ei, això és un desastre. Bueno, això ja cadascú que faci el que vulgui.
No, però, mem, escolta-me, hem de guanyar. Vull dir, fes-ho com vulgueu, però hem de guanyar. No, però me refereix. Segur que no ho serà perquè, bueno, entre la teva experiència. I, a més, també, ara que m'ho has dit, Espal, la fa el Lluís Pérez, bueno, ja és que ja ho tenim tot. I més, a Raimundo, que també són experts en Vermont de les hamburgueses, que realment el seu espai. Bé, idò, avui vos parlam d'això, d'aquest concurs nacional d'hamburgueses que Mallorca, en aquest cas, s'hi presenta o s'hi ha presentat ja amb aquesta hamburguesa, que com l'han denominada? Perquè no ho han dit, en això.
L'han posada l'estrella de Raimundo.
L'estrella de Raimundo, mira, m'agrada, l'estrella de Raimundo. Que és una hamburguesa feta amb pa d'ensaïmada i amb productes balears, com pugui ser, en aquest cas, de porc negre. Vosaltres heu escoltat ara com s'ha de fer la votació, però l'important és fins quan poden votar, que és exactament fins dia 1 de març, fins al dia de les Illes.
Exacte. La votació és durant tot el mes de febrer. Un pic hagin votat els comensals, també, que no ho han comentat, hi ha un jurat que també ha anat i l'ha aprovada. Llavors, hi ha un percentatge de vots, que crec que és un 40%, que és el que els jurats diuen, i després un 60%, que és el que és públic. Al final, en el públic és el qui se li dona més vot, no? Perquè al final jo crec que un jurat pot venir i pot ser un poc més tècnic o no, però el públic que ve cada dia, que la tasta, que en el que realment li agrada la hamburguesa, ve i diu, hòstia, pues això crec que val la pena, pues, anem a puntuar com...
Això no serà com el jurat del Michelin, que són com a secrets i tot aquest remenant, no?
Exacte, malament. Quan va dir, no, ve el jurat tal dia, no saben si és ella, no? I dic, això jo és el meu pa cada dia.
Aquí... L'has de fer bé cada dia per si un car venen.
Correcte. Al final se trata de fer les coses estandarditzar, no? És a dir, no voler, si tens sospites o alguna cosa, voler fer-ho millor aquell dia, perquè al final ho acabes fent pitjor. I al final és intentar-ho fer bé cada dia, com tu dius, i a poc a poc surt. I quan una cosa està ben feta, jo crec que al final el resultat és bo.
Som mallorquins, els productes són mallorquins i és d'aquí. Així que bo serà segur, no en tenim cap dubte. Important, teniu, avui són diumenge, per tant, teniu tota una setmana per anar-hi, a més, dia 1, el dia de les Balears, festa, teniu tots aquests dies per anar, provar l'ensaïmada hamburguesa, l'hamburguesa ensaïmada, l'estrella de Raimundo, i així podreu votar a favor de l'hamburguesa, en aquest cas, mallorquina, per el concurs nacional d'hamburgueses. Hem de dir que no se troba a qualsevol lloc, on han d'anar exactament?
Correcte. Tots sabeu que Raimundo té dues hamburgueseries principals, la de carrer Blancarna i la de plaça Raimundo Clà. És la de plaça Raimundo Clà, ¿vale? Perquè sí que és veritat que hi ha molta gent que ha anat a la de Blancarna i m'ha dit, Jordi, no hem pogut votar. Dic, bé, ja està, no passa res.
Hauràs de tornar.
M'ho ha agradat, sí, bueno, pues ja està. Però han d'anar a la de plaça Raimundo. Entonces, allà és on tenen també un estoc bastant més elevat d'hamburgueses, perquè sí que és veritat que també molta gent em diu que s'acaben, és a dir, que la gent va de les tastes i al final, quan vol fer les coses bé, no pots tenir tampoc una macroproducció. I tu dius, bueno, si avui en farem 100 o 200, és a dir, 100 al migdia i 100 al vespre. I quan s'han acabat. No podem anar improvisant ni traient carns que no toquen ni pans que no són els seus, no? Entonces, això és un poc aquest tema. Entonces, Raimundo Clà i
res. Dia 1.
Exacte, fins dia 1.
Idò, Jordi, moltes gràcies per aquesta explicació i molta de sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bueno, ja ho sabeu, idò. Encara hi sou atents, eh? Fins al dia de les Illes, fins dia 1 de març. Jo trob que hem de fer una trobada de la gran vida, anant, tastant l'hamburguesa aquí d'en Jordi, i ja que hi som votant, i ja així podrem jutjar realment com és aquesta hamburguesa mallorquina o balear que participarà en aquest campionat nacional d'hamburgueses. Nosaltres ho deixem aquí. Ja sabeu que la setmana que ve serem un altre lloc de les nostres illes i concretament la setmana que ve, és que la setmana que ve, dia 1 i dia 2, ja és festa de la dia 2 és dilluns, imagina't, ja serem diumenge que ve a la dia de la illa, així que mos trobareu en el Passeig Sagrera. No, Álvaro, jo hauré...
No m'ha acabat Sant Antoni, que ja mos posarem en Mallorquí.
Sant Antoni, Sant Sebastià, bueno, tenim de tot, i ara ja la diada. La rua també que ha passat, bueno, un desastre.
Festa i celebrar.
Exacte, això m'agrada. Llavors xerren dels andalusos, però els balears... Oh, vius aquí. Res, idò. De la setmana que ve, molt bé, en el Passeig Sagrera. Eh? Que vagi bé. Adéu.
Adéu, Raül. Idò, sí, en el Passeig Sagrera, perquè farem el programa en directe a motiu de les celebracions de la Diada de les Illes Balears. Vinga, publicitat molt curteta i tornem amb el del rebost al plat.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Tres ràdios, dial. El proper dijous 26 de febrer de 9:30 a 13:30 no te perdis la quarta fira de l'ocupació del Pla de Mallorca a la sala polivalent d'Esporressà al Gaida. Si estàs a l'atur o cerques una millora laboral, vine a conèixer les ofertes de feina. Podràs gaudir de tallers ben interessants a l'Auditori Pere Capellà. A més, podràs participar en el sorteig de 5 entrades dobles per al Movafest. I si ets una empresa o entitat i cerques personal, inscriu-te a la fira. Troba tota la informació a la web de la Mancomunitat Pla de Mallorca. Aquesta és una acció del programa SOIP Desenvolupament Local. T'esperam! La gran vida. Del rebost al plat. El gust per la cuina a l'abast de tothom. Tradició i creativitat servides cada setmana a taula.
Vinga, anem ràpidament perquè tindrem 4 minutets. I és que cada diumenge un restaurant convidat comparteix una recepta especial perquè la pugueu preparar a casa. Aquesta setmana, però, volem explicar que hi ha hagut un poquet de polèmica sobre el paper dels influencers en la promoció dels negocis locals i també això ha esclatat en el sector de la restauració a Mallorca. I és que, mira, vos pos en context, el restaurant Maria Maria del Port d'Andratx ha denunciat públicament pràctiques que consideren que són abusives. Parlant de peticions a vegades de milers d'euros o consumicions gratuïtes a canvi de publicacions a xarxes socials que no sempre garanteixen que tinguin un retorn. La qüestió és que a vegades aquests influencers s'enfaden i comencen a fer publicitat negativa per no arribar a un acord amb aquests restaurants. Per aclarir-ho, venga, vamos a hablar con el propietario de este restaurante, María María, en el Puerto de Andratx. Ella es San Francisco Escamilla Delgado, però els seus amics el coneixen com Paco. Paco, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Yo te llamo Paco, directamente.
Sí.
A ver, ¿qué es lo que ha pasado? Cuéntanos brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, pero me ha gustado mucho la reacción que habéis tenido como restaurante para contrarrestar un poco el morro que tienen algunos influencers. ¿Qué ha pasado?
Bueno, no ha pasado nada, realmente no ha pasado mucho. O sea, al fin y al cabo, ¿qué es lo que pasa? Que esta gente pues se busca la vida como mejor puede y nosotros también. Y claro, lo que no puede ser es que estás trabajando tú y si te niegas un poquito a hacer según qué entrevista o según qué cosas, pues te hagan alguna cosa rara, simplemente.
Tú has tenido muchas peticiones. Dime.
Decidimos hacer esto de la hamburguesa, o sea, grabarnos nosotros y decir, bueno, pues si nos piden 3.000 euros por comernos, porque se comen una hamburguesa, porque no nos la podemos comer nosotros.
Y quedó en familia porque se la comía tu hijo, en la imagen,
sí,
¿verdad? Uno de tus hijos que también trabaja contigo.
Sí, exactamente.
¿Normalmente recibes propuestas de este tipo? ¿Con influencer, me refiero?
Sí, alguna de vez en cuando sí que tenemos. No tenemos muchas, porque tampoco nosotros... Pero bueno, es la tendencia que hay ahora mismo, casi todo el mundo, bastante gente que en el que no hace algo de no sé cómo se llama la palabra, pero bueno, al fin y al cabo tú te haces un vídeo, te quieres que
sí,
te
un
vean,
poco de promoción, promoción de él,
es eso,
sí.
¿No? te promocionas con esa historia, ¿no? Pero bueno, una cosa es que tú te promociones y tengas un equipo que te haga la publicidad y hacen un trabajo detrás de ti, y otra cosa es que venga alguien o algunos, que no son todos, la verdad, que hay gente que es muy enrollada y otra gente que por el caché que tengan, pues van a lo que van. Si tú te niegas, pues que te hagan mala publicidad, como que tampoco. O sea, a ver si me entiendes.
Pues me parece muy bien la forma original que habéis tenido para responder, ¿no? Estos influencers que...
O sea, pensemos esto, porque hace poco sí que es verdad que tuvimos una persona que nos quería hacer una entrevista y tal, y al final dijimos que no. Tampoco nos ha hecho ni mala publicidad ni buena, por supuesto, pero digo, coño, si él quiere cobrar...
Ya.
Si él quiere cobrar esto, ¿por qué no lo vamos a cobrar nosotros?
Claro. Paco, tengo 30 segundos. Aprovechamos que hemos contactado con vosotros, con el restaurante del Port d'Andratx, María, el Port d'Andratx. ¿Qué especialidad tenéis? Porque te he pillado con las manos en la masa. Creo que estabas con las pizzas.
Sí, hacemos pizzas y hamburguesas, las más y tal. Y luego, pues, la típica pizza. Pero bien. Carne a la parrilla, cositas así. O sea, al final acabo haciendo un poquito de todo, más tipo precios asequibles aquí al pueblo. Trabajamos aquí para el barrio y bueno, cosas así.
Pues muchas gracias, Paco. Me quedo sin tiempo, pero... Sí.
Bueno.
Pues un abrazo muy grande y gracias por la propuesta, la forma de responder a los influencers, que también a veces no está mal. Gracias, un abrazo.
De nada, hasta luego.
Avui de nosaltres tornem a les 11 i 4 minuts. Vos deixem amb el butlletí horari, amb els companys, i ara començarà l'Entre tu i jo.